S'ha declarat com a testimoni davant el tribunal que jutja el suposat espionatge a l'extresorer i al seu entorn per sostreure documentació comprometedora pel partit. També ha declarat en aquest cas Javier Arenas, exsenador del Partit Popular, i en aquests moments ho està fent la vicepresidenta espanyola del govern Rajoy, Soraya Sáez de Santa María, que també s'ha desvinculat de tota aquesta trama. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La vaga de metges als centres de salut i a l'hospital menorquí, una setmana més en què l'agenda de cites mèdiques es veurà afectada per les reivindicacions del col·lectiu. Es tracta de la tercera setmana i des d'avui fins dijous més de 200.000 metges de tot el país se'ls crida a participar a les diferents accions de protesta que s'organitzen des dels sindicats. Així comencem la darrera setmana del mes d'abril després d'un cap de setmana primaveral on també han sortit al carrer les mestres de les escoletes 0-3 anys. Dissabte unes 300 persones es van concentrar davant la seu de la delegació d'Educació MO per reafirmar la importància de l'educació infantil i reclamar una atenció i millors condicions laborals en els professionals d'aquesta etapa clau per al desenvolupament dels infants. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio és dilluns 27 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts.
Comença l'espectacle ara.
És el Dia Internacional del Disseny, Dia Mundial del Tapir, Dia del Codi Morse. Jordi Fàbregas, el control tècnic, com ho dus? You made me feel alive, but something died I feel. I en Pere Gibert, com està avui dilluns?
I love it.
Bueno, diu que prou bé, no? Sí?
Vale.
Sí?
Bon dia.
Home, bon dia. Molt bé, i tu? L'inventor del telègraf magnètic va ser el nord-americà Samuel Morse. L'any 1843 va patentar el seu invent que permetia transmetre missatges mitjançant impulsos elèctrics i gràcies a això va aconseguir fama mundial i fer-se ric. Molt ric es va fer aquest home. Hi havia inventors en aquella època que feien invents que avui en dia encara utilitzem i que van morir ben pobres, però no, en Samuel li va anar prou bé i es va fer molt ric gràcies a l'invent de Codi Morse. En Samuel Morse va néixer a Boston. Abans d'inventar el codi va ser pintor, s'hi va dedicar durant molts anys i va arribar a ser un reconegut pintor d'escenes històriques. També li agraven molt els experiments amb l'electricitat i com que de pintor, tot i que va tenir molt bon reconeixement, econòmicament no li anava del tot bé, així que va fer que el seu interès per l'electricitat anés en augment i cada vegada es va fer més interessant el tema dels invents i al 41 any va construir el seu primer telègraf, un sistema de comunicació telegràfica basat en punts i ratlles. Les guerres d'avui en dia, com malauradament sabeu, estan plenes de tecnologia d'avantguàrdia, des de la intel·ligència artificial fins als drons, missils, bé, un desastre. Però el Codi Morse, una tecnologia amb més d'un segle d'història, encara demostra el seu valor. Els tons entretallats, que podria perfectament reconèixer un conductor de tren de fa més de 150 anys, són els que utilitza l'exèrcit rus a la guerra contra Ucraïna. Segur que molts encara podríeu reconèixer el so característic del SOS, tres tons curts, tres tons llargs i tres més curts. Un dels usos més famosos del SOS del Codi Morse va ser quan es va enfonsar el Titanic el 1912. Axel Camarasa, t'has fet mal?
No, ara estic bé.
Ah, estàs bé? Que sí, t'ha caigut una bomba aquí al costat, eh?
Ara.
Bueno, com que ell fa els serveis informatius, les coses més informatives cap a tu, eh? Sobretot si van...
Les informatives, sí. Les explosives, no.
Bombardejos, no, per favor.
La ràdio bon no s'hi veu, si veu.
Bon dia, bon dia.
Bueno, sabeu que els espies també sintonitzen ses bandes d'ona curta per escoltar ses estacions clandestines que transmeten en codi Morse? Hi ha tot un món, a descobrir. L'any 2012, la UNESCO va reconèixer el codi Morse com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat i els radioaficionats de tot el món continuen comunicant-se amb el codi Morse. Aquí a Menorca tenim associacions de radioaficionats.
I tant,
ho sabeu,
i tant que
oi? Sí. Hi ha el grup de radioaficionats de Menorca.
Què tal? Com està?
No m'hi gusta la tele.
I d'estar de sort, perquè això és ràdio, no és tele.
L'any 2018 es veu que van realitzar una supercampanya, no sé si us en recordareu, per a promocionar i difondre la Menorca talaiòtica a través d'establir contactes de ràdio amb 18 països europeus, 6 països africans, 3 d'Àsia i 6 del continent americà, des de 32 jaciments arqueològics, tot això per recolzar la candidatura de Menorca talaiòtica. Van aconseguir 14.560 contactes.
Déu-n'hi-do. Enhorabona.
Això, el grup de radioaficionats de Menorca, que es va fundar l'any 2006. També hi ha una secció territorial a Menorca de la Unión de Radioaficionados Españoles, aquí a la redacció d'IB3.
Tenim
segur,
el nostre.
Segur que ja ho sabeu, oi? Que tenim un radioaficionat ben actiu
el
dins la URE, el radioaficionat, el recepcionista d'IB3, en Cayetano Donato, Tano EA67.
Localitzeu-lo.
Aquestes són les seves coordenades.
Sí.
EA6T.
I he de dir que fa pocs dies, o unes setmanes, vam rebre un missatge, un correu electrònic d'una persona que ens havia contactat, que havia sintonitzat IB3 Ràdio des de no sé on, de Noruega.
Què me dius?
I que, bueno, un missatge en el qual doncs, es felicitava per aquest, per haver-nos pogut escoltar des de tan enfora, demanava... doncs això, que li contestéssim agraint-li tot això i explicava, bueno, com ho havia fet i donava tota una sèrie de dades que entenc que són de l'argot propi dels radioaficionats per demostrar com havia aconseguit
des de Noruega,
però no d'una gran ciutat, sinó d'un lloc bastant remot,
un poblet,
sí,
mira tu quines coses
havia aconseguit escoltar IB3 Ràdio.
Mira quines
curiós,
coses.
Curiós.
Jo vos explicaré que els Reis Mags van portar als meus fills uns talkie-walkies, que eren infantils, però bé, d'aquests que tenen...
Walkie-talkies,
al revés, ho he dit al revés.
Sí.
Coses de la improvisació, walkie-talkies, clar, talkie-walkies, pels amics.
Tinky-winkies.
Idò, exacte. Eren uns d'aquests que eren per fiets, però que eren un poquet més bons, que no eren així, perquè no sé si tu has experimentat amb els teus fills,
sí,
que se senten fatal i llavors es posen a jugar.
No saben aquests... apretar no, i parlar.
Sí, sí. I d'aquests eren un poquet més bons, i de cop i volta van començar a sentir la veu d'un home. I els meus fills, escolta'm, que aquí hi ha algú. I els anava dient coses, dic, ai, 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 em va donar un poc de mal rotllo, us he de dir. Resulta que era un radioaficionat de Sabadell que havien interceptat la seva freqüència i llavors ell avisava dels perills d'aquestes juguetes, no de perills, però...
De riscos,
de que s'ha de dir en els fiets. Si us trobeu un home que vos xerra a través dels walkie-talkies, no li dieu
res. Troben pels talkie-walkies, tampoc.
No, encara pitjor. No, sí, que explotin. Vinga, va, que anem a sa pregunta. Quants radioaficionats hi ha actualment al món?
173.000. Sempre dic jo la xifra i tu t'aprofites del meu piscinasso, eh?
Evidentment.
És que ets tu, ets més
llançat.
Ets el
si
llançat.
Si et precipites, jo estic reflexionant profundament sobre
clar,
el tema.
Clar, en Pere és més de pensar-s'ho, sí. Vinga, quan has dit?
Me'n porto una.
Què ha dit? No.
Arrequadrada.
Bueno, un Excel no sé què ha dit, però no ho ha dit. Bé.
355.300.
Mil, eh? Anem a mils, eh?
Ha apuntat un 4, ella.
Jo he apuntat un 4.
4 milions.
Clar, home, 4 milions a tot el món.
4 milions, sí.
Sí, s'estima que uns 4 milions de radioaficionats. Entre ells, en Tano.
Hombre, clar.
No sé si els nostres convidats d'avui són radioaficionats, els hi podrem demanar d'aquí una estona, perquè avui tenim tertúlia.
Tenim tertúlia i ja tenim aquí Edurne Ayastu, i periodista, que vindrà acompanyada d'en David Baret, també
mira-la,
periodista.
Mira-la, ja la tenim per aquí.
I contactarem amb l'exdirector insular de l'Administració General de l'Estat de Menorca, Toni Joaneda. Ells parlarem de l'elecció de Cristóbal Marqués com a nou president del PP Menorca en un congrés celebrat ahir a Mó en presència de la presidenta Marga Provenç i també de Cuca Gamarra. També debatrem sobre algunes qüestions i polèmiques que són d'actualitat a Menorca.
Què és lo que hay más allá de la quarta dimensió?
En Excel Camarasa, amb les notícies.
Estic a la cinquena,
dimensió.
Avui l'actualitat passa per la cinquantena de metges que s'han concentrat a primera hora del dematí a les portes de l'Hospital Mateu Orfila en l'inici d'una nova tanda de vagues, la tercera del col·lectiu mèdic. Han fet una performance en la qual s'han posat guants de color blau i han cridat.
Estas son las manos que se curan! Estas son las manos que se curan!
Com dèiem, és la tercera aturada estatal de la tanda que sindicats de la professió convoquen una setmana al mes. De nou, l'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims, però com ja ha passat en anteriors ocasions, es preveu que s'ajornin centenars de cites, proves diagnòstiques i cirurgies programades. Tot i aquesta afectació, els pacients del centre hospitalari donen suport als professionals.
Jo els apoyo 100%, perquè... tienen que trabajar en las mejores condiciones posibles para poder cuidarnos a nosotros lo mejor.
Poden fer vaga per a posar gent en el puesto que fa vaga, diguem, no? Tant els metges com els obrers del resto d'Espanya. Quan no els hi paguen bé, fa moltes hores i no estan ben pagats, pues...
Es la única herramienta que tienen, porque los políticos solamente preguntan, pero luego preocupan de ellos. De llenar-se los bolsillos y que los demás se fastidien.
Precisament parlem ara de política, perquè el PP de Menorca inicia una nova etapa amb Cristóbal Marqués al capdavant de la formació. En el Congrés Insular celebrat aquest diumenge, el Club Marítim de Mó ha estat elegit president amb gairebé el 100% dels suports. Una cita que serveix per fixar el rumb polític del partit de cara a les pròximes eleccions. Entre abraçades, felicitacions i imatges de celebració, l'actual senador Cristóbal Marqués s'ha convertit en el gran protagonista del Congrés dels Populars de Menorca després d'obtenir un suport gairebé unànime, una trobada que ha escenificat la unitat del partit i ha servit per renovar els òrgans de direcció i aprovar la ponència política que marcarà el full de ruta dels pròxims 4 anys. Un programa resumit en més habitatge, millors connexions i també, diuen, gestió per damunt d'ideologia. Sentim el nou president del PP de Menorca, Cristóbal Marqués.
Per això defensem una política clara, més habitatge, menys traves, menys impostos i més incentius. Perquè l'objectiu és un, que els joves puguin quedar a Menorca.
El Congrés ha comptat amb la participació de la presidenta del Govern i del Partit a les Illes, Marga Provenç, i també de la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, que han elevat totes dues al top polític de la jornada. La dirigent estatal ha acusat Francina Armengol d'haver donat cobertura a una presumpta trama corrupta durant la pandèmia en referència als recents informes de la UCO. I acabem amb un apunt de la plana esportiva, perquè l'Estia Menorca jugarà la fase d'ascens a la Lliga ACB, a la Lliga Endesa. El club de Vintaufa ha certificat que acabarà entre els 9 primers classificats després d'imposar-se l'Ourense per 73-70 i a manca de dues jornades per finalitzar la Lliga regular.
Bueno, quina alegria, eh? Avui els aficionats de l'Estia Menorca.
I tant.
Home, quin cap de setmana, tu. Es posa emocionant, eh? Un bàsquet menorquí.
Sí. Moltes opcions de viure un play-off. Per primera vegada en 14 anys... Doncs,
ja han passat 14 anys.
Sí, i clar, on que es va refundar el club, diguem que és la primera fase d'ascens d'aquest nou club.
D'aquesta nova etapa. I d'enhorabona a tots els amics de l'Estia Menorca. I abraçada als aficionats, suposo que deuen estar un poc de ressaca avui, o no?
Suposo que Suposem que sí. Bueno, s'ha de celebrar perquè això no passa sovint.
Exacte, fa 14 anys que no passava. Gràcies, Axel. A les 2:30, aquestes i d'altres informacions, que alguna altra cosa així important...
Estem pendents avui de la primera pedra, la col·locació de la primera pedra de la nova comissaria de la Policia Nacional de Mou. Ho explicarem a les 2:30.
Gràcies.
Que vagi bé.
Bueno, ho hem aprofitat, per anar a la platja aquest cap de setmana.
I tant que sí, i podem continuar aprofitant-ho, perquè comencem la setmana amb temps estable i molt de sol. Les temperatures diurnes pujaran un poc i arribaran als 23 graus de màxima. Les nocturnes, sobretot a llevant, es mantindran força baixes, a mínimes de 7. Vent fluix de llevant amb brises costaneres a les hores centrals del dia.
A vivir, que són dos dies, hija. Calenta el sol.
Les 12:19 minuts, pausa i entrem en matèria.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:22 minuts, tenim ja la tertúlia a punt. Avui, així, sense música, aquí tenim, va. Pere, on anam? Amb qui anam?
Tenim amb nosaltres, de fet, aquí a l'estudi, els periodistes Edurne Ayastu i David Baret. Bon dia a tots dos, com esteu?
Bon dia.
Què tal?
Si voleu, fem la cinta, eh?
No fa això,
la cinta, una mica.
Bueno, podem cantar. No sé si en Toni Joanet en sap de cantar.
Toni, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. Tu que estàs a la feina? O no?
Sí.
Ah, llavors cantar no pots.
No puc cantar. Només canta en el karaoke, jo.
Ah, bueno, mira, bé està. Saps que jo també en soc de karaoke?
Ah, no ho sabia.
Valtros? No? Bueno.
I tenc una cançó que se m'adona molt bé.
Mira, ara sona la cançó. Vam, quina és la teva, Toni?
Mujer fatal.
Mira,
vinga, arranca't.
Mira, en David ja ens ha posat la cinta que ens l'ha tocada amb així en percussió.
Jo és que anava a fer l'helicòpter, que abans ho feien a doble WKR feia.
Ah, mira, veus? Molt bé, sona bé.
Això des de l'helicòpter.
Quantes habilitats, eh?
Moltes habilitats, hem tingut un problema tècnic, però ja tenim aquí la música de la sintonia tertúlia. Bueno, en Toni Joanet el tenim fent feina, com ara dèiem, fent broma, així que, Toni, si en algun moment necessites sortir de sa tertúlia, en tota confiança ens ho dius i cap problema, val?
Molt bé,
fantàstic. I d'avui volem, bueno, començar un poquet en plana política. Hem tingut aquest cap de setmana el 13è Congrés Insular del Partit Popular en el Club Marítim d'Amó, que ha marcat el nou full de ruta de sa formació i renovar també els òrgans de direcció. Hi havia un únic candidat a nou president de la formació a Menorca, en Cristóbal Marcàs, que ha obtingut el suport del 99,31%. Així que ha parlat un poc dels seus reptes. Reptes... Han hagut un... Governar sense Vox. Ho aconseguiran? Què creieu?
Això en Toni, no? Que és el que en sap més? O no?
Vinga, va, Toni, t'ha tocat.
Dels seus companys.
Què has dit? Governar sense?
Sense Vox.
Bueno, jo crec que s'està demostrant que almenys a Menorca és possible. I jo confio que Vox, crec que darrerament ha creat un pot de seny en aquest sentit, perquè he vist que estan oberts a fer pactes, entrant al govern, que és el que jo crec que toca, eh? Vull dir que això d'estar com a suposició, però ser una espècie de soci que te critica constantment no me sembla bé. Jo, bueno, crec que sí que es pot, i en Dolfo Vilafranca ho està demostrant.
Vinga, tornem.
Jo crec que en Menorca no hi ha Vox.
És una de les preguntes,
no? Hay una sèrie de trànsfugas que se aprovechan de haber participado en las listas de Vox, pero Vox no existe. Y yo creo que además Vox tiene... o sea, su afición es ser mosca cojonera. Entonces, no quieren trabajar en la administración. Yo creo que Maite Medrano lo demostró, fue consellera y fue un desastre. Quieren criticar, esto es lo que les gusta. Entonces, ojalá, si gobierna el PP, lo pueda hacer sin Vox, porque Vox es de los que aprietan hasta que te ahogan y está haciendo que el PP dé pasos... La verdad es que un poco decepcionantes, incluso para la gente de derechas.
¿A qué te refieres? ¿A los posibles pactos y estas cosas?
Claro, si pactan, aquí tenemos esto, que además ya lo ha dicho, ya lo ha adelantado el nuevo presidente del PP, que es Tobal Marqués, que ha dicho que Menorca primero, los menorquines primero. Y esto a mí me parece que parte de una base falsa, porque los menorquines siempre son primeros. La gente que viene de fuera tiene que currárselo para tener algo. Y los menorquines, o los españoles que vivimos en Menorca, tenemos la nacionalidad y eso nos da muchos derechos que el resto no tienen. Con lo cual, primero los menorquines, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me suena a intentar hablarnos de racismo, de xenofobia y de odiar al diferente.
Bueno, yo m'esperava aquesta reacció, no sé si de Nedurne o de qualcú, dels discursos d'ahir. En els que vaig assistir al Congrés i es ve que el lema era el partit de la gent d'aquí, però per això que diu Nedurne, perquè bueno, tenim una sèrie de drets, els que venen de fora també tenen una sèrie de drets i s'han de regular i s'estan regulant, però bueno, no més que nosaltres segurament, i no és un tema de racisme ni de despreciar ningú, sinó que se reguli, que se produeixi s'integració amb ordre, amb respecte i amb una sèrie de condicions que són lògiques, no? Bueno, és un discurs
ja, però quan tu dices los menorquines primero, lleva implícito que no somos lo primero. Claro, y entonces es por esto que te digo que a mí me entra ahí un poco de xenofobia hacia el que no es menorquín, por ejemplo.
Bueno, David. Jo potser faig una interpretació menys profunda. A mi m'ha sonat una mica com un eslògan com de més per Menorca, no? És a dir, de més nacionalista, no? Més en plan una mica intentar situar-se en el partit que aglutina doncs, la gent d'aquí i que al final està feta per gent d'aquí i que lluitarà pels interessos de la gent d'aquí, no? Jo no faig una altra lectura, en principi, que aquesta, no? Vull dir, a partir d'aquí doncs, és veure una mica després com es concreten totes aquestes idees que de moment una mica doncs, miren al final els temes que ahir es van plantejar, doncs, com la vivenda, no? Per exemple, que és un tema que afecta a tots els ciutadans, vinguin d'on vinguin, no? I avui en dia com sentia l'altre dia, gairebé el tema de les classes socials no, és gairebé el tema de tenir vivenda o no tenir vivenda, no? I aquesta és una mica la gran problemàtica i que m'imagino doncs, que està dintre del programa de tots els partits polítics, no només del Partit Popular, que en aquest cas ahir doncs, estava d'estrena, estava de campanya, doncs, estava de festa, i doncs, va aprofitar una mica per llançar doncs, aquests missatges que jo, doncs, repeteixo, jo els veig més en clau gairebé nacionalista. Jo algunes vegades he dit que són dos partits, els uns i els altres, els econacionalistes i el PP, que tenen moltes similituds en moltes coses, que diguéssim, no? Perquè el que passa que després amb d'altres no hi ha manera que es poguessin posar d'acord, però en moltes coses sí que miren aquestes persones primer, no? Jo recordo més per Manel que les persones primer. Això
era sí, i tant.
Ho posava així.
Ja, rellem de persones que venen de fora, esteu enfocant un poquet amb els menorquins primer i rellem, per exemple, de les persones que, tota la integració, persones immigrants, però també hi podem posar tots els que són de classe social alta, que també venen a Menorca, que busquen un altre tipus de casa, però que també afecta el que no hi hagi habitatge per ses famílies de Menorca com les persones que venen també de fora sense aquest nivell adquisitiu tan alt. També hi ha tot un gran, i ho veiem en tots els municipis, cada vegada més gent de fora, que decideix establir la seva residència aquí o fins i tot portar negocis en els centres dels municipis, també ho veiem, negocis de persones de França, persones de la península, que venen, s'instal·len, tot això també és gent que ve de fora.
Sí, sí, no, i de fet ahir es va plantejar aquesta reflexió que fas tu, i és així, vull dir, també estem, com dius, de la vivenda i tal, vull dir que hem de vetllar perquè la gent de Menorca pues, tinguem les condicions de vida que volem i tinguem els drets, i amb el tema de la gent nouvinguda, entès amb immigrants, com immigrants, també van dir, escolta, els mateixos drets que nosaltres, però no més, vull dir, no es tracta en cap moment, hi va haver un sentit de fer de menys ni discriminat i que fossin ciutadans de segona classe ni molt manco, no? Vull dir, simplement eren un terme de drets. S'estan produint fets a nivell nacional, bueno, que no apunten cap aquí i que apunten a situacions que potser poden ser conflictives i complicades, però no perquè despreciem a ningú, sinó perquè hi ha un fet real que pot generar un conflicte, no? I bueno, això era un poc el discurs. Ahir estàvem, com dèiem, en clave d'un congrés, d'una idea, d'un lema, de dir, bueno, anem a transmetre que nosaltres estem escoltant a la gent d'aquí, que se fa feina perquè, bueno, perquè tinguem les condicions de vida que els menorquins volem i mos mereixem, i ja està, no anava més allà, jo ho vaig entendre així.
Sí, sí, yo no estuve en el Congreso, con lo cual solo sé lo que he leído en prensa, y he visto la exposición de los problemas que existen, que realmente existen, pero no he visto ninguna solución, aunque la solución era una de las palabras favoritas de Tobal, por lo que he podido sentir. Hay que concretar, porque es verdad, el problema de la vivienda es un problema generalizado, no solo Menorca, es generalizado, y en esto le tengo que dar la razón a Miquel Roca, hay que pactar, hay que sentarse, hay que pactar, hay que llegar a acuerdos, porque será la única manera en que empecemos a solucionar un problema que es de gran calado, que no es una cuestión de vienen los catalanes y compran casas o vienen los madrileños o los vascos. Es un problema mucho más amplio. Llegan trabajadores que no se pueden quedar porque no tienen vivienda. Menorca vive del turismo y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que solo se llegará a una solución si se pacta. Y ahora mismo hay una relación entre los partidos políticos que no es beneficiosa para nadie.
Això va ser l'expolític català Miquel Roca, per aquells oients que no ho sàpiguen, un dels pares de la Constitució va estar divendres justament a l'Ateneu de Mont per fer-hi la xerrada a la Constitució espanyola 50 anys després, i un dels titulars d'aquella xerrada, una de les frases que va dir és que el més valent és pactar.
Sí, evidentment aquesta jo crec que és una fórmula que està en desús una mica, no? I jo penso que moltes vegades... encara que ens pugui semblar inversemblant, els partits, en el fons, en moltes coses, estan més que d'acord. El que passa que després, en les formes, ja no passa el mateix. Però en el més transcendental hi estan molt d'acord. I això és una mica una pèrdua que afecta doncs, el progrés, en definitiva. No? Jo respecte a aquest el tema de la vivenda, per exemple, l'altre dia, en la trobada que va haver-hi a Menorca dels tres cercles d'economia, es va parlar d'aquest tema com no podia ser d'una altra manera. No? I es van apuntar, per exemple, doncs, exemples de països com Holanda o com Àustria que hi han posat remei. Hi han posat remei creant una empresa públic-privada que aportant doncs, a través de l'aportació de sòl mitjançant els ajuntaments i després de promotors construint han pogut solucionar el tema a un preu més que raonable i sobretot no cometent l'error que aquí es va cometre, que va ser de vendre aquesta vivenda pública que es va crear. No? Llavors, tota aquesta vivenda pública que es va vendre, ara en el mercat no hi és, i això, doncs, al final, ha generat una demanda molt forta i que no es pot absorbir i que, per tant, doncs, per això genera aquesta tensió i estem en la situació que estem, no? Vull dir que solucions jo crec que se'n poden trobar i el tema és tirar-les endavant i que això, doncs, passi a ser un tema, com hem vist, prioritari, no? Perquè aquí ens havia de dir que la vivenda es convertiria pues en el pal de paller dels partits polítics, no? del seu discurs. No? És a dir, nosaltres hem vingut a arreglar el tema de la vivenda, no? Que al final el tema de la vivenda, com es deia l'altre dia, aquest país és un país de grans improvisadors, no? I de grans artistes, però de mal planificadors. És a dir, no hi ha planificadors en aquest país, no? Que destaquen Miquel Barceló com a gran artista, no? Perquè és capaç de crear coses que ens meravellen, però en canvi gent que planifiqui no n'hi ha tanta, falta aquesta matèria gris.
Bueno, sobre que la vivenda és una prioritat i per això ho assumeixen els partits polítics, ve de les pròpies enquestes de quina és la problemàtica, el problema, la prioritat que tenen els ciutadans i la vivenda està en primer lloc. I, bueno, i tornant un poc a la reflexió que feia Edurne, clar, també es veu que en tot el marquès tampoc està governant com per aportar solucions, sí que els pot aportar a nivell teòric. I, de fet, ahir, durant les intervencions, n'hi va haver de propostes de solucions. Jo no he llegit el que ha escrit la premsa o no, però sí que vaig escoltar el que va dir el president del Consell, el propi Cristóbal Marquès, i està enxerrant, evidentment, posant el mercat vivenda de protecció pública, i això passa perquè se s'esquí sol, etcètera, etcètera. El president del Consell també va comentar d'adquirir blocs de vivendes desocupades per posar-les en el mercat i posant en el mercat més vivendes a base de política fiscal, que també hi ha algunes mesures que ja s'estan aplicant, amb abaratiment d'impostos per l'adquisició de vivenda, etc., que això pot semblar poca cosa, però algú és, i també fer aquest tipus d'accions de seguretat jurídica i una sèrie de condicions que permetin que es posin en el mercat moltes vivendes, que jo no sé el nombre ni sé l'estadística en aquest cas, però segur que hi ha moltíssima vivenda desocupada que no està en el mercat i potser amb 20 centius s'hi podria posar, no?
Bueno, de fet, una de les notícies també d'aquests dies d'avui és el bloqueig de boques a les rebaixes fiscals per accedir a l'habitatge a l'esmena presentada pel PP a la llei de projectes estratègics amb la intenció de mantenir la tensió política. Un fet que, clar, ens posa a qüestionar, retracta això una política, la de Vox, més pendent del càlcul partidista que no pas dels problemes reals, perquè en el context que vivim de preus disparats, accés impossible a l'habitatge, frenar mesures que alleugereixin la càrrega als ciutadans, té justificació?
Bueno, és el que deia la Durné de mosca cojonera, no? És a dir, que bueno, un partit que no governa i que té poca i que té al final doncs, el discurs per poder conquerir doncs, els vots, doncs pues es posiciona com s'està posicionant Vox aquí i a tot arreu, no? Que diguéssim. I el fet de que no entrin encara a governar, doncs és el que fa que... Però bueno, també és un partit que, com veiem, també està fent aigües per altres bandes, no? Perquè encara no governa i ja està mig barallat, ja ha fet fora la meitat de molts que ho va crear, vull dir, i encara ha fet poc recorregut, no? Vull dir, Podemos, com a mínim, ho va fer més tard, tot això.
Sí, però curiosament Vox hagués tinguent un ampli
Sí, això sí.
Sí, és el que anava a dir, tot
i així. Jo m'ha cridat l'atenció perquè tot i així, tot i va... vamos, que va ser carregat, diríem, persones que, bueno, que formaven part dels equips directius de Vox.
Sí.
I inclús en situacions de Balears, com deien Edurne, aquí estan tots barats entre ells, etc. I segueix tinguent un suport. Jo crec que també són partits un poc sufler, com li ha passat a Podemos, que va arribar a tenir uns nivells de votació de vots molt superiors a el que aconseguien Julio Anguita amb Esquerra Unida, que de qualque manera eren els hereus, i al final s'han carregat tot aquest bagatge i tot aquest patrimoni de vots, i perquè ha ocupat l'espai també Pedro Sánchez i el Partit Socialista tal com està dirigit avui en dia, però que Vox també baixarà com els suflers, no tenc cap dubte. No sé, jo sí que veig molt important que entrin a governar, i això tampoc ha d'escandalitzar ningú. Jo trec els paraigüentes de que plogui, perquè aquest discurs sempre hi és, de dir que ve l'extrema dreta i tal. Bueno, ve un pacte com el que ha fet el PSOE amb altres partits, i cada un sap el que pacta i que pacta. No és tan important amb aquí, sinó que se pacta, no? I Vox té dret a tenir una quota de poder que tingui relació amb el suport social que té. Vull dir, això és innegable, no podem dir que els votants de Vox han perdut el seny i s'han begut l'enteniment. Vull dir que són polítiques que la gent compra i han d'estar presents en els governs, evidentment, no com està passant ara amb Extremadura i Aragó, i no sé quan anirà Andalusia, però jo ja vaig veure quan en les eleccions d'Aragó la reacció d'en Santiago Abascal es veia venir d'una hora en fora que deia, no, nosaltres no podem ser un partit de bloqueig permanent perquè la gent m'ho arribarà a castigar i m'ho arribarà a deixar de donar suport, és evident, no? És que això, i estan entrant en el govern perquè l'altre és un suïcidi polític des del meu punt de vista.
Para mí Vox tiene un problema esencial y es que no es un partido constitucionalista. Es
bueno,
un
bueno,
partido
bueno.
político
no es democrático, ¿no?
Que
no es democrático.
No cree en la Constitución, no cree en las comunidades autónomas, cree en centralizarlo todo, en volver, en hacer una grande y libre otra vez, ¿no?
Bueno,
a su manera.
Eso es populismo y
irrealizable. Esto lo dicen ellos.
Bueno, es populismo.
Esto lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, no hay más que ir a los programas que ellos presentan, donde queda claro. A ellos no les gusta esto de las comunidades autónomas porque dividen una nación que es España.
Pero Edurne, ¿quién es que pactará?
Y con esto se llenan la boca. Pero son un partido que recoge el voto de muchas frustraciones de los españoles, de que no tenemos vivienda, de que me pagan poco, que no llego, que no me puedo ir de vacaciones. Recogen todo este tipo de malestares y de frustraciones que tenemos, y ellos los alimentan y los llevan a votos, con mentiras, con calumnias, les da igual el método.
En populisme,
jo
perquè
crec que hi ha dues pactar con clar. Vox, el PP sí. Puede hacer lo que le dé la gana, yo no diré a nadie lo que es lo que debe hacer o no, pero pactar con Vox, o sea, yo creo que hay que pactar entre partidos, pero hay que llegar a acuerdos entre partidos democráticos, constitucionales, que puedan llegar a acuerdos que se lleven a lo largo del tiempo, y esto solo lo pueden hacer PP y PSOE.
Bueno, però PSOE ha demostrat que també pacten partits que qüestionen la Constitució, el sistema i moltíssimes coses. I, bueno, sí, clar que sí. I després...
Jo lo dudo.
Hi ha dos tipus de política, la real, la que és factible, i el populisme. La política té una part de populisme, que és dir coses que la gent, un moment donat, perquè insatisfacció, per necessitat, per el que sigui, tu agafes una bandera, com la que va agafar Podemos el 2015, que era la casta, la corrupció, va agafar una bandera i li va anar bé. Després, les coses s'han posat en el seu puesto, i en Vox passa un poc el mateix, no? Hi ha una part populista, i la part que se pacta, mira't els pactes, abans que que se fan entre PP i Vox en les diferents administracions. I, evidentment, no hi ha ni la modificació de la Constitució per tornar a un estat centralitzat, ni coses
semblants. No, claro que no. Ellos no lo dicen tan claro, pero ellos tienen claro que lo que quieren es una España unida, no las comunidades autónomas. Quieren volver a tener todas las competencias dentro del Estado. Por supuesto que nadie entre en las fronteras, iba a decir que sea de otro color, de otra raza, es igual, que no tenga dinero. En realidad es una aporofobia clarísima. Entonces, todo esto que yo veo de Vox es lo que no veo en otros partidos. Este racismo, esta xenofobia que tienen y que demuestran, además, porque no les importa, porque a ellos ya les va bien así, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, que un partido con aspiraciones de Estado, de ser un partido de Estado como es el PP, pacte estas cositas de los españoles primero, que no acabo de entender, nada de la mujer, nada de los sindicatos, los trabajadores ya se buscarán la vida.
Treballadors no sé, que cada vegada més al carrer, que cap de setmana
bueno,
les
costa,
mestres
no?
De 0 a 3 anys, els metges que continuen allà amb les...
Me parece un retroceso todo.
Sí.
Però jo m'agrada valorar els partits polítics i la seva acció per lo que fan i no per lo que diuen, que el que diuen són paraules i el que fan a través dels butlletins oficials, de les decisions dels òrgans de govern, etc., és el que compta.
És que Vox, de moment, no ha hecho nada.
Por eso.
Solo ha dicho.
Por eso.
Trabajar poquito.
Sí, David. Jo no volia més que afegir que al final, més que dir com volem que governin, hem de dir com volem ser governats els ciutadans. Clar. I això jo crec que la part li toca més a la societat civil, no? I llavors al final a través de les urnes és quan podem nosaltres realment expressar allò que busquem, no? I al final, com us deia, les necessitats, els problemes són comuns i a més gairebé des que vam abraçar la globalització les qüestions s'han convertit en pràcticament doncs, planetàries en molts casos, no? I el que ens afecta aquí ens està afectant, afecta altres llocs, ens afecta aquí, no? I això és un element que s'ha de tenir molt en compte perquè no pots estar governant amb una mirada molt, molt tancada perquè si no després al final quedes fora del discurs, no? Jo, ara, per exemple, pues, amb tota l'afectació de la guerra doncs, i les conseqüències que està tenint a la butxaca dels ciutadans, que al final reverteix en la vivenda, reverteix en els serveis socials, reverteix amb la cultura i amb milers de coses que després necessiten a darrere doncs, un suport, no? I que bueno, els hi ha estats doncs, que hi ha el seu nivell d'endeutament, està uns límits que posen en risc aquest estat del benestar del qual estem tots gaudint des de fa bastant temps, no? I penso que aquestes són les coses importants que hem de saber llegir i veure dels partits polítics a l'hora de fer-nos promeses o a l'hora de... Jo penso que ahir al final el PP pues, va fer el seu congrés, va fer l'estrena de la seva nova vedet i amb el seu nou equip i llavors pues, bueno, pues, era el seu dia per dir les grans frases que intentar-les colar en els mitjans de comunicació doncs, i aquest era un mic, m'imagino que aquest és el, com qualsevol altre congrés que hi haurà. Llavors a partir d'aquí pues, bueno, hi ha el soroll i després has de veure doncs, on està tot
sí,
això.
Sí, fins i tot va posar aquest concepte de la prioritat nacional, no? Que també estan en tots els titulars de los españoles primero, dels menorquins primer i aquest debat de qui pot accedir a les ajudes socials, a l'habitatge i a tots els temes que preocupen
fixeu-vos que aquestes, o sigui, mentre passa aquest congrés, obres la televisió, hi ha la plana judicial amb el cas Kitchen, amb el cas Mascaretes, vull dir que, per tant, és tot com kafkià, si haguessis d'aplicar raciocini el que et diuen per un cantó, el que estàs veient per les altres coses, vull dir, apretaries a córrer, no?
Però... Bueno, però un congrés...
No aniríem en però, eh?
Però un congrés entenc que és com una visió, no? Vaig cap allà.
Digues, Toni.
No, que un congrés, bueno, hi ha congressos que són pues, de cohesió interna, d'elegir nous equips, etc, i d'ànimo, i de tirar endavant, que és el que va passar ahir. I després hi ha comitès federals com els del PSOE, que hem vist aquests dies, que és una altra història, que són guinevetades una darrere l'altra. Però, bueno, a part d'això, volia reprendre la reflexió d'en David amb el tema de que no hi ha grans diferències. Mira, el principal problema dels espanyols que et se vivenda, quina és la gran diferència entre una política del PSOE i del PP o de dretes i d'esquerres, poquíssima. Els dos partits diuen el mateix, posar vivenda en el mercat, serien qüestions de matís, però l'objectiu és el mateix i hi ha una economia de mercat com la nostra, on estem situats geopolíticament, no hi ha massa alternatives, vull dir que és això, i la capacitat de pacte i de fugir de l'enfrontament per l'enfrontament seria el desitjable, com diu Miquel Roca i com diuen altres dirigents. Normalment ho diuen els veteranos, no? Que ja estan un poc fora de la política, que se converteixen en pactistes. Jo mateix, fora de la política, veig moltes més opcions de pactar coses que quan hi era, no? Perquè, bueno, la dinàmica dels partits, etc., fa que a vegades pues, se provoquin enfrontaments quasi innecessaris o artificials, no? Però seria desitjable el pacte, evidentment, i no se veu massa a prop. El pacte entre els grans partits, sempre ho han dit, representa el Partit Socialista i el Partit Popular, representen el 70% dels espanyols, dels vots, etc. No?
Canviem, bueno, aporto una altra matèria, en matèria lingüística. Motiu també de discordança entre partits de dreta i d'esquerra, sobretot arran del pacte entre PP i Maite de Medrano, exconsellera de Vox, amb el nou reglament en el Consell Insular de Menorca que introdueix el castellà i prioritza el menorquí. No sé si esteu, us heu assabentat de la nova campanya de l'Ajuntament de Ciutadella que ha presentat divendres passat la campanya lingüística IDO, aquí vivim en català, amb l'objectiu de reforçar l'ús social del català al municipi, evitant que la gent canviï de llengua automàticament. Com ho veus? Això també està molt per Catalunya, campanyes d'aquestes, de si t'entenen el català, el castellà, el català es pot entendre perfectament, i no canviar del català al castellà.
Bueno, jo sempre he pensat que aquests temes de llengua no són els que preocupen a la gent, sinó que són els que fan que, bàsicament, si tens ganes de dividir-la, no? Perquè al final no hi ha un problema en la nostra illa de convivència idiomàtica, ni molt menys, no? I al final tots ens entenem i al final la llengua està creada per entendre'ns, no? Llavors, bueno, aquí el que es busca sempre doncs, és aquesta divisió i aquest imposar una manera de fer que per mi no va amb mi. Vull dir, jo al final m'expresso en català i també escric en castellà i en francès i el meu principal idioma vehicular és el català i no he tingut mai cap problema per expressar-me, que diguéssim, no? I em fa gràcia pues, aprendre pues, els girs lingüístics que tinguin els idiomes. Vull dir, és que, no sé, aquestes coses sempre dic que es curen viatjant.
Però tu xerres poc menorquí, eh?
Jo, sí, la meva filla em xerra més menorquí, que diguéssim, no? Bueno, perquè
no, perdut. No, i pots sentir orgullós. Jo visc a Mallorca i sempre me diuen, és que no se te nota... O sigui, se nota que segueixes xerrant menorquí ciutadellant, vamos, que no fas cap concessió en els mallorquins i me sembla que està bé. Bueno, ara faig la broma, però es ve que jo tampoc ho veig un problema... molt enmig del carrer, moltíssima gent, no el veig una prioritat i un problema, no? Però sí que es ve que, bueno, estem en una situació de foment de l'ús del català des de fa molts anys, evident, a les escoles, per mitjans de comunicació, i es ve, a Mallorca almenys, el meu cas, a Palma, és impressionant la quantitat de gent que xerra en castellà, la gent jove.
Moltíssim.
En els àmbits que jo m'ho, per exemple, vaig a un gimnàs, de cada 100, 2 xerren mallorquí i 98 xerren castellà. I no m'ho explic, perquè realment, clar, van a escoles normalment que se xerren català, que se mostra català, que se mostra les varietats d'aquí, etc. No? És curiosa, però tampoc ho veig, la gent ho du amb molta naturalitat. És un enfrontament més de minories polítiques, quasi, no? Mm-hmm. Perquè també dins del Partit Popular, per exemple, que jo vaig veure la gent ahir que hi havia en el Congrés, no hi ha ningú, hi ha molt poca gent que s'aniria al carrer una manifestació per... I mira que el tema de la llengua també es veu que és un poc visceral, també, però bueno, no ho veig un problema que es visqui en preocupació mentre la ciutadania.
Hablaré jo, que soy la única forastera i la única...
Bueno, però del País Basc, no, que també hi ha...
D'aquesta taula...
Perdona, llevo 40 años. Exacte, en Menorca.
Exacte, 40 anys.
Sigo siendo la forastera.
Sigues hablando en castellano.
No tinc cap problema amb el català. Jo tengo el certificado C, lo entiendo perfectamente, lo escribo, però no és mi llengua. No és la meva llengua. Yo pienso en castellano y por eso prefiero expresarme en castellano. Entonces yo pienso.
Pienso, si, luego existo.
Si yo no te pido a ti que cambies de lengua, ¿por qué tú me pides a mí que cambie de lengua? En estas campañas siempre hay algo impositivo que me echa un poco para atrás. Cuando llegas aquí, la gente, en cuanto te oye hablar en castellano, se pasa al castellano. Yo creo que lo hacen sin pensar, además, por lo menos en Menorca, ¿eh? Sin pensar, te oyen hablar en castellano. Y aunque les digas, no, si te entiendo, es igual. Ellos ya han cambiado el chip, no les cuesta nada hacerlo. Yo cuando llegué pensé, una vez que decidí quedarme, no pensaba que iban a ser 40 años, pero me puse a estudiar catalán, porque me entendía que tenía que entender a la gente con la que iba a convivir. No me costó ningún esfuerzo, lo hablo, lo escribo, no tengo ningún problema, y muchas veces me acusan, entre comillas, ¿por qué no lo hablas? Bueno, pues no lo hablo porque no es mi lengua. Porque yo llevo 40 años aquí, pero yo sigo pensando en castellano, aunque pueda trabajar perfectamente en catalán. Bueno, los pronouns febles se me quedan un poco ahí atascados, ¿eh? Pero no, parece que como no te has integrado...
Bueno, jo crec que has donat el clau, és a dir, al final hi ha un tema de voler entendre l'altre o no.
Claro.
És a dir, jo les campanyes de defensa del català, vull dir...
A mi me parece muy bien, no es que esté en contra.
Les subscric perquè al final són llengües... O sigui, si mirem quanta gent parla català i quanta gent parla castellà o anglès, pues, evidentment, com que estan en franca minoria, pues, has d'intentar incentivar perquè la gent, perquè no es perdi d'alguna manera, no? I per tant, les campanyes jo penso que sempre hi han de ser-hi, no?
Bueno, és un poquet això, no? Convidar, per exemple, si tu vas a buscar un cafè i demanes un cafè o un cafè, és el mateix. Per tant, pues, moltes vegades canviem. Jo, per exemple, ho tinc com d'educació. A l'educació, si te ratllen en castellà, has de canviar en castellà. Un poc el que es convida en aquestes campanyes, que també he sentit diverses reflexions a Catalunya, de dir, bueno, depèn de quins ambients o de quines frases, no cal canviar el cap, nosaltres ratllam en aquest idioma, i doncs, pues,
bueno,
hi ha moltes coses
perquè,
que s'entenen igual.
I sobretot perquè jo penso que també, com que estem en una fase també de la immigració, molt de Latinoamèrica, del Sud-àfrica i tal, d'entrada doncs, sembla que no els hi puguis parlar en català perquè no t'entendran ja d'entrada, cosa que és un error flagrant perquè...
Mira, vas a França i no, tu pots xerrar en anglès, eh? No te canvien els francesos a l'anglès que te segueixen ratllant en francès. I dius, bueno, si jo no el ratll, ratllem... I no, ells segueixen, doncs tu m'entens en francès perquè, si no, no tindràs el que vols. Bueno, família, moltes gràcies a tots tres. Toni, forta abraçada.
I no, igualment.
Que vagi molt bé. Ah, mira, Mujer Fatal, eh? Que ja no hi és, en Toni. Ja ha penjat. Toni?
S'ha espantat. O igual ha entrat algú.
Ara que li posàvem, bueno, l'haureu de cantar vosaltres. Moltes gràcies, David. Gràcies, Edurne. Feliç setmana, que vagi molt bé.
Adéu.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
I IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten, I wish that I knew it then. I'm still recovering, truly invulnerable.
Pere, on anem avui?
A partir de les 5 i mitja, l'Ateneu de Mos s'hi celebra el primer fòrum de persones amb diversitat funcional de Menorca amb taula rodona sobre l'entorn laboral, social i familiar. I was stuck in a daze, terrible phase. He was convincing though,
very believable, the role that you play. So això és tot per avui, família. Demà tornarem, com sempre, a partir de les 12. Esperem que tu també hi siguis un plaer acompanyar-te a aquesta hora del dia, que acabeu de passar un feliç dilluns. Adéu, Pere, fins demà.
Que vagi bé, fins demà. Adéu.
Escolta, Polit, mos veiem demà. It didn't have to be. Look how you talk to me. Cursing and blasphemy. Cinematography. Get this on camera, please. Oh, no, I'm gonna believe this. Why didn't I thought you were the man? But you were the plan. You lying for? You crying for? You did it again. So I.